gràcies per la puntualitat i gràcies per ser aquí. Benvingudes i benvinguts a aquest nou cicle de conferències que fem amb la, conjuntament amb la càtedra Ferreter Mora. Ja deu ser el 17è, no, Joan? Ja vam anar per 17 anys que fem conjuntament a... El temps passa molt de pressa. Enguany, quan vam parlar amb en Joan Vergés, el director de la càtedra Ferreter Mora de la Universitat, per saber a veure com tractàvem i què fèiem aquest any per al cicle de conferències, va ser precisament ell qui va dir no podem obviar el tema de la, violència en el context en el qual vivim. I per tant ens vam llançar una mica a la piscina i vam fer doncs, aquest cicle de conferències que s'inicia avui amb la presència del doctor Joan Ferrer. Moltes i molts dels que sou aquí el coneixeu i per tant en Joan necessita poca presentació. És un, molt gran i bon amic de la casa. Sempre que necessitem d'en Joan, ve i ens ajuda i ens assessora i ens ha fet classes de breu i ens ha fet classes de Bíblia i ha fet moltes coses per aquesta casa i encara continuem sempre confiant en Joan. Fins i tot a vegades necessitem que algú ens faci la traducció de l'hebreu i és en Joan el primer que recorrem. I quan necessitem alguna cosa en iddish és en Joan el primer que recorrem perquè és de les úniques persones que jo conegui, que tenim a prop, que és capaç de parlar i d'aprendre i de fer aprendre el iddish. I és precisament és ell qui ens va descobrir aquesta fantàstica vessant d'aquesta llengua hebraica. Per tant, d'entrada, moltíssimes gràcies, Joan, molt benvingut, i si m'ho permeteu, faig un incís molt ràpid per explicar-vos quines seran les altres conferències, que les tenim anunciades a web, però que no hem pogut encara editar el programa perquè ens faltava una data i ara ja la tenim. Avui començarem, Joan, parlant de la Bíblia Flavi Josep, reflexions sobre violència i guerra, i a continuació, el mes de febrer no tindrem conferència, perquè no ha sigut possible per dates, amb les persones que havien de venir a fer-les. El 12 de març serà la següent, vindrà en Pau Mateu, de la Universitat de Barcelona, a parlar-nos de Simone Weil, i el concepte de la guerra i violència amb Simone Weil, concretament amb una conferència que es titularà Simone Weil, l'enemic és la guerra. El 16 d'abril tornarem a tenir el plaer de tenir la doctora Fina Virulés, gironina, que ens parlarà de guerra, poder i violència en Hannah Arendt, el gran tema de Fina Virulés, Hannah Arendt. El 30 d'abril, que és la que hauria d'haver estat el febrer, però vindrà el 30 d'abril, vindrà Daniela Chipru de Aparicio, que és psicoanalista, que forma part de l'associació JK Barcelona, Jueus del Call de Barcelona, una altra veu jueva, i que parlarà de què ha passat amb els valors humanistes de la tradició jueva. El dia 7 de maig vindrà la doctora Teresa Forcades, monja i filòsofa, a parlar del Déu bíblic, justícia, justificació de la violència. I el dia 18 de juny tindrem un diàleg entre l'escriptora Marta Marín Domine, de la Universitat de Barcelona, i l'escriptora Farida Romano, ambaixadora del projecte Dones per la Pau a París, que parlaran de dones i corresistència en el conflicte Israel-Palestina. Per tant, és un programa dens, és un programa no pas fàcil, però és un programa necessari, ens ha semblat, i ens ha semblat doncs, que se n'han de parlar de les coses. I de la mateixa manera que l'any passat vam parlar de sionisme i vam parlar de com es configura el que està passant a l'Israel actual, aquest any ens sembla que no podem obviar doncs, de tractar el tema de la violència. Per tant, endavant Joan, en Flavi Josep i la Bíblia, moltíssimes gràcies. I que sapigueu que és important per nosaltres que ens respongueu les enquestes, que és important per nosaltres que sapigueu també que si veniu a les properes conferències, si veniu més tard de les 6, heu d'entrar per al carreró de Sant Llorenç, i la sortida també és per al carreró de Sant Llorenç, que si algú necessita ascensor, tenim un ascensor que va directe al carrer de la Força número 10 i que s'accedeix per aquesta porta. porta d'aquí. Per tant, em sembla que no em deixo res, però de totes maneres estem a la vostra disposició. I moltes gràcies. Endavant, Joan.
Molt bé.
Moltes. Si s'agreu, en Joan ho portava preparat per poder connectar-se a internet i ens ha fallat. Des de l'Ajuntament ens capen moltes coses i ara sembla que ja han capat. Volvem com van les coses.
Molt bé, doncs molt bon vespre a tothom. Agraeixo moltíssim la invitació tan amable que m'ha fet la Sílvia en nom del Centre d'Estudis Nachmànides i el doctor Joan Vergés en nom de la Càtedra Ferreter de la Universitat de Girona. La veritat que em feu un gran honor. Aleshores, el tema que explicaré, parlaré fins a dos quarts de vuit, ja us ho dic, és unes reflexions sobre un tema que crema, que és la violència i la guerra des de la perspectiva jueva i des de les fonts de la perspectiva jueva, que és la Bíblia, i després faré una coda, una mena d'apèndix per parlar del que en realitat jo penso que l'historiador Flavi Josep, que teniu la versió catalana de la Fundació Bernat Metge d'aquesta gran obra La Guerra Jueva, que ara aquest any 26, si Déu vol, ja sortirà el quart i darrer volum, de manera que tindrem en català una traducció anotada bilingüe grec-català d'aquesta obra fonamental. Jo penso que quan Flavi Josep la va escriure, ja hi entraré després al final, ell estava convençut que això ja seria el cant de cigne, és a dir, el final de la història de l'experiència jueva. La història l'ha desmentit, però la violència que ara mateix es viu i que nosaltres podem llegir esgarrifats cada dia en les notícies que surten en els diaris, això penso que no s'havia vist mai, no s'havia vist mai. Ens trobem davant d'un fenomen inèdit en la història del pensament jueu. Mireu, jo m'he passat tota la vida, ja tinc molts anys i gairebé puc dir ja tota la vida, la major part de la meva vida, estudiant el món jueu, estudiant-lo amb passió, amb les seves llengües, i he tingut sempre la convicció absoluta que el judaïsme és una experiència de pau, és una experiència de bondat que intenta plasmar que la voluntat de Déu és una voluntat de pau, de tal manera que el que ara ens estem trobant és una perversió del que jo entenc que és l'experiència originària. Aleshores, penseu que la Bíblia és una biblioteca, escrita en un període que deu arribar pràcticament als 1000 anys en 3 llengües del món antic, que són essencialment l'hebreu, però també hi ha fragments en arameu, i en la versió grega de la Bíblia, que és una versió jueva, d'època precristiana, que les comunitats jueves d'Alexandria, per donar a conèixer el pensament jueu, van traduir les seves sagrades escriptures al grec, repeteixo, una època precristiana, la Bíblia jueva en grec incorpora altres llibres que són escrits en llengua grega. I, per tant, això també fa que dona una visió complementària i més extensa d'aquest pensament. Jo penso, i d'això n'estic absolutament convençut, que la Bíblia sempre actua com a mirall davant la realitat. I les persones que s'han pres la Bíblia seriosament al llarg de la història del pensament i del pensament jueu, pensament jueu, llegim Rosenzweig, llegim Levinas, per dir doncs, noms molt importants en la tradició filosòfica, jo penso que sempre hi han vist això que jo us intentaré comunicar, que és la lectura a partir de les fonts. Aleshores, ens trobem que la violència és una força no dominada que s'imposa a les persones sigui per la naturalesa, sigui pels sentiments o per l'acció malèvola d'altres persones. De tal manera que ens trobem davant d'una força misteriosa. I això la Bíblia hi reflexiona des de les primeres pàgines. De tal manera que sembla que els primers capítols, els 11 primers capítols del llibre del Gènesi, que és el primer dels llibres de les Sagrades Escriptures, sembla que sigui, el que jo m'agrada anomenar la història dels orígens, sembla que sigui una reflexió que intenta donar resposta a una pregunta que els filòsofs antics s'havien preocupat per pensar-hi, per reflexionar-hi. És a dir, des del món hebreu les coses es pensen d'una altra manera i s'expliquen històries. De fet, el gran Plató també ho feia, explicava històries. Deia, Plató, en un dels seus diàlegs, diu, això com vols que t'ho expliqui? Amb un mite o amb un raonament? És a dir, que per ell eren dues possibilitats d'explicar el mateix. Bé, els pensadors antics es preguntaven en grec, pocen to kakon. És una pregunta fonamental. Això vol dir d'on ve el mal. D'on ve el mal? I aquesta és una pregunta exactament fonamental. I la Bíblia, repeteixo, que sap infinites coses, doncs se n'adona que, esclar, el mal només pot venir del cor de les persones. Però és una paradoxa inexplicable, perquè Déu acaba de crear les persones i les ha fetes bones de debò. És a dir, el text ho repeteix dues vegades. És a dir, la creació davant els ulls de Déu mateix és una realitat bona de debò. És a dir, molt bona. I en aquest món que Déu ha creat bo, hi apareix de manera misteriosa, hi apareix el mal. No? La Bíblia ho fa a través del mite d'una serp que parla. No? Evidentment, en la Bíblia els animals no parlen mai, fora del cas de la somera de Balaam, que és una cosa molt, una història molt pintoresca i molt simpàtica, però no, és una cosa marginal. Tenim, els animals no parlen, parlen només, evidentment, les persones. Hi hagi un animal que parla i ja ens dona un indici que l'autor s'està situant en un món que en realitat és una mena de paraigua que intenta donar resposta a tot el que passa en la història. És a dir, el món dels orígens, en el fons, reflecteix el món de la història i l'universalitza. Aleshores, la qüestió és la mateixa. Apareix una serp, un animal astut, i que, doncs, enganya, diu mentida. Fixeu-vos bé que, esclar, el món de la mentida, en el nostre món, cada vegada té més carta lliure. És a dir, la mentida té barra lliure i pot fer el que vulgui, de tal manera que els cínics actuals, doncs parlen de les coses que diu el president dels Estats Units, posem per cas, que són postveritats. Això, quan jo era petit, a casa meva em van ensenyar que d'això que ara en diuen postveritat, abans se'n deia mentida podrida, que és una altra cosa. Però bé, qualsevol dels casos, fixeu-vos bé que en l'origen la serp, què fa? Enganya. I li diu, l'origen de la creació bona, li diu, si menges d'aquest fruit, sereu com déus, coneixedors del bé i del mal. I aleshores es produeix allò que el gran Josep Carner, el poeta, en deia la divina ironia. És a dir, la serp enganya i dius, i els diu, si menges seràs com Déu. I resulta que el primer que perceben aquests que es pensaven que serien déus és que van, el que jo em deien, disculpeu l'expressió, quan jo era petit em dèiem anar en pilota picada. És a dir, que és una manera francament bastant ridícula de voler ser Déu. I això el text ho diu, i com que el text és infinitament intel·ligent, ho diu sempre entre línies, no? Bé, però ens trobem, doncs, que a partir d'aquí, què passa? Bé, doncs, a partir d'aquí comença la història general de la violència, que és la història que es produeix entre el crim dels dos germans. Caín mata el seu germà Abel, no? I aquest primer assassinat, aquest assassinat ancestral, doncs, mereix demana la intervenció de Déu mateix, que demana a l'assassí on és el teu germà. Oi? Capítol 4 del llibre del Gènesi, i la resposta de l'assassí és no ho sé. Fixeu-vos bé, una altra mentida. Que potser sóc el guardià del meu germà. Enteneu? A partir d'aquí, doncs, comença una història de violència que va agafant uns límits insospitats. És una història, aquest penso que sí, que és molt poc coneguda, que és la història d'un personatge d'aquests d'abans del diluvi, un dels descendents de Caín, que es diu Lèmec. I aquest fa un cant, aquest tal Lèmec, capítol 4, que diu: escolteu-me, Adà i Silà, dones de Lèmec, estigueu atentes al que us dic. He mort un home que m'havia malferit. He mort un noi que m'havia colpejat. Caín serà venjat 7 vegades, però Lèmec ho serà 77. Fixeu-vos bé i mireu la violència que passa cada dia allà. I ja veieu que això és un simple reflex del cant de Lèmec. Per tant, el món dels orígens és un mirall del món de la història. Perquè això que us acabo d'explicar són els episodis fonamentals que porten el que és el preludi del diluvi, la història de Noé, el diluvi universal, que en el fons és ja la primera creació, però aquesta creació s'ha fet insuportable pel mateix Déu, de tal manera que Déu decideix fer-la desaparèixer, no? I aquesta és la causa del diluvi. De tal manera que, fixeu-vos bé, la reflexió del narrador a Gènesi 6, encara som en el món dels orígens, no en el món de la història. La terra s'havia corromput davant de Déu i era plena de violències. Això sembla la crònica del diari d'avui. Déu contemplà la terra i la veié corrompuda. El comportament de tothom s'havia pervertit. És a dir, la reflexió que fa el narrador sobre, això, ni Déu mateix pot suportar això, de tal manera que tot això ha d'acabar-se. I llavors ve el diluvi i només se salva, doncs, l'únic just que hi havia, que era Job i la seva família, a banda dels animals. Aleshores, a partir d'aquí, el llibre del Gènesi fa com una mena de... Des del punt de vista narratiu, jo ho trobo extraordinari, perquè, esclar, se situa en una òptica còsmica. És a dir, primer hi ha la creació, després fa un zoom, per usar aquesta imatge cinematogràfica, es fa un zoom que se centra en la Terra, ens trobem amb la història dels orígens, que és el preludi del que vindrà després en la història real, en la història nostra, la història dels humans, i després encara el zoom empetiteix més i es fixa en una sola persona, que és Abraham, el pare dels creients. Quin és el mèrit d'Abraham? En realitat, cap. És un home que sap escoltar. I penseu, això per a mi és molt important i jo sempre ho remarco, que nosaltres, en la tradició occidental, solem parlar dels 10 manaments com a síntesi d'una experiència moral continguda en la Bíblia. Però això no és exacte, perquè en realitat allí on la tradició d'Occident ha llegit els 10 manaments, si ho llegim en el text original hebreu, ens adonarem que el text parla de les 10 paraules. És una altra cosa. Per què? Perquè en realitat jo penso que la Bíblia, és a dir, la síntesi de l'experiència bíblica, en realitat és un únic manament, i resulta que aquest manament es converteix en la norma de fe. És a dir, Deuteronomi 6.4, el que en hebreu s'anomena el Shema, que és la síntesi en una sola línia, en un sol verset bíblic, de la fe jueva, diu Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. I això, tots els jueus piadosos al llarg de la història resen sempre aquest verset. És un sol verset, però és la proclamació de la fe. I fixeu-vos bé que això diu, és un manament, perquè la primera paraula, Shema, en català, en català és escolta Israel, el Senyor, el nostre Déu, el Senyor és l'únic, el Senyor és un. Resulta que en català es dona el cas que escolta, tant pot ser una forma del present d'indicatiu, ella escolta, com pot ser un imperatiu, escolta, és a dir, que depèn de l'entonació en què ho diguis, o simplement et descriu una cosa o te'n mana una, però en hebreu resulta que no hi ha confusió possible, en hebreu això només és un imperatiu. I quin és aquest imperatiu? Ja ho veieu, l'imperatiu és un, és escoltar. L'imperatiu, i això penso que és l'essència del judaisme, el judaisme és una comprensió del món basada en el fet d'escoltar, escoltar la paraula de Déu i, evidentment, escoltar les persones que formen part d'aquest món i que han estat creades a imatge i semblança de Déu, com diu el primer capítol del Gènesi. És a dir, ens trobem en un món, és el món de la paraula, el món de la paraula i el món de l'escolta. La paraula és per ser escoltada, no? I fixeu-vos bé que, repeteixo, a mi sempre m'agrada emmirallar el que dic, que és el que jo llegeixo en la Bíblia, amb el món en què ens trobem, i veiem que, fixeu-vos bé, no hi ha ningú que estigui disposat a, ningú que estigui disposat a escoltar. Simplement hi ha senyors que tenen armes molt poderoses i que simplement les fan servir. No hi ha cap raó, no hi ha cap lògica ni que s'hagi d'escoltar a ningú. Bé, per tant, fixeu-vos bé per on anem. Aleshores, a partir d'aquí, quan fem el pas, en el món dels orígens, en el món de la història, ens comencem a trobar amb constants conflictes. Constants conflictes que comencen sent, doncs, venjances tribals, com la història que trobem en el capítol 34 del llibre del Gènesi, en què hi ha un engany dels fills de Jacob, patriarca. Ja sabeu que Jacob, el patriarca, el fill d'Isaac, el net d'Abraham, en un moment determinat, i això passa molt en les Sagrades Escriptures, un personatge misteriós li canvia el nom i l'anomena Israel. És a dir, per tant, patriarca Jacob es diu també Israel. Resulta que Israel és el nom de moltes altres coses. Entre altres, doncs, el nom d'un estat. Bé, aleshores, en aquest context es produeix que un s'enamora bojament, irresistiblement, d'una filla de Jacob, que és Dina, un personatge com que sempre s'ha parlat dels 12 fills de Jacob, Dina queda al marge, no, ningú no se'n recorda, i resulta que aquesta noieta és violada per aquest personatge. Llavors els germans actuen amb traïció i diuen, no, diu, si voleu que Dina us pugui casar amb aquest Hamor, us haureu de circumcidar, perquè és el que fa diferents els jueus dels altres pobles. Aquests ho accepten i resulta que després, amb la reacció que els fa la circumcisió, que queden tots atuïts, aprofiten per entrar a sac en el poble de la tribu del violador i matar a tots els homes. És a dir, ens comencem a trobar en un món de venjances i d'una violència desfermada. És a dir, que aquell cant de l'èmec del capítol 4, és a dir, amb un que em va donar un cop, jo el vaig matar. Enteneu? Doncs és exactament això, és la lògica que avui, doncs, veiem que s'està executant, no? I, és clar, com que la Bíblia és infinitament sàvia, també ens ensenya moltes coses i moltes d'aquestes coses precisament venen per boca de les noies, eh? On hi ha una sensibilitat diferent dels homes propensos a la violència. Hi ha un episodi que a mi m'agrada moltíssim, que és una història, de veritat, una història bellíssima que trobem en el segon llibre, de Samuel, el capítol, el 2 de Samuel, capítol 13, on hi ha una història que la trobo realment és increïblement bella i sàvia, no? És la història d'Amnon i Tamar. Eh? I llavors aquí explica això, que Absalom, fill de David, hi ha un conflicte que es produeix dintre de la família del rei David, tenia una germana molt bonica que es deia Tamar. Passat algun temps, Amnon, fill de David, se'n va enamorar tan perdudament que es posà malalt pensant en Tamar. És la història d'un amor foll d'un que s'enamora d'una seva germanastra, diguem-ho així. Bé, resulta que la història es va desplegant, ara no tinc temps per comentar-la, seria molt bonic, però que hi ha un moment quan aquest ha preparat la situació per quedar-se sol amb aquesta, noia que la vol violar. I aquí hi ha una de les frases més velles de la Bíblia en què la noia li diu: "No, germà meu, no em forcis, això no es fa a Israel." És a dir, per mi això té aquesta sentència d'una noia innocent que intenta resistir-se a la violació, diu una cosa d'una bellesa absoluta que al capdavall ens porta el que jo considero que és el fonament de tota moral. És a dir, i per què no s'ha de fer això? Doncs per aquesta raó, perquè això no es fa. D'acord? Això no es fa. I aquesta... No has de... diríem, no has d'invocar cap altra raó. Això no es fa. D'acord? I, en el fons, fixeu-vos bé que és el mateix que passa en la síntesi de l'experiència de moral d'Israel, que és això que anomenem els deu manaments. D'acord? Hi ha un dels manaments que diu: no matis, és a dir, en el fons, una tradició antiga que és una cosa molt bonica, que tradueix directament el futur, però amb valor d'imperatiu, diu: no mataràs. I fixeu-vos bé que aquest tipus de lleis absolutes, lleis apodíptiques, que anomenem, són lleis realment fonamentals, que afecten a la condició humana. És a dir, i si jo mato algú, què em passarà? La llei no diu res. La llei no diu res. Enteneu? És a dir, simplement diu que això no es pot fer. I si ho faig, què em passarà? Dius: què em fas? Què em passarà? Doncs que deixaràs de ser persona. Què vols que et passi? Enteneu? Això per mi és la clau de l'experiència moral d'Israel. I jo penso que la tradició hebrea ho ha sempre interpretat d'aquesta manera. Però, és clar, quan anem llegint la Bíblia, llegim amb ulls, diríem, amb ulls intel·ligents, que és, evidentment, és el que demana sempre el text. Hi ha un fragment que apareix en els textos evangèlics de la tradició cristiana, però, esclar, penseu que en l'època en què s'escriuen els evangelis, que són escrits en grec, els que van escriure els evangelis eren jueus. Jo recordo un dels meus mestres, un home que vaig estimar i admirar molt, que era el professor Miguel Pérez Fernández de la Universitat de Granada, que penso que havia estat aquí fins i tot, fer alguna conferència, un home molt, molt savi. Un dia posava a conversar, una conversa entre amics, em va dir: diu, Joan, perquè tu penses com jo, oi, que el Nou Testament és literatura jueva. És evident, que més podia ser? És a dir, que el cristianisme no s'havia inventat, per dir-ho d'alguna manera, com etiqueta, oi? Per tant, només pot ser literatura jueva. Bé, doncs en un moment, dels fragments evangèlics, diu: qui tingui orelles per escoltar, que escolti. Qui tingui orelles per escoltar, que escolti. I en un altre moment diu que el lector ho comprengui. És a dir, fixeu-vos bé que sempre aquests textos bíblics sempre fan referència a la intel·ligència de la persona que llegeix. I, evidentment, això és fonamental. Bé, doncs, la intel·ligència de la persona que llegeix ens porta, per exemple, a adonar-nos que quan entrem en la història, ja pròpiament en la història més èpica, suposo que les persones que sou aquí tots deveu haver vist aquella pel·lícula de Cecil DeMille, The Ten Commandments, els deu manaments, que jo em penso que és la primera pel·lícula que vaig veure quan era un nen molt petit als anys 60, allò amb Charlton Heston fent de Moisès, suposo que aquelles imatges mítiques tots les deveu haver vist almenys en algun moment, i que reflecteixen una manera usual de llegir els textos, és a dir, com el que narra el text, com si fos un vídeo, un film, una pel·lícula d'unes coses que van passar. Però resulta que no és exactament això, sinó més aviat jo diria que tot el contrari. És a dir, totes aquestes històries, totes les històries de les guerres de Josuè per conquerir un país que, segons la Bíblia, pertanyia als heveus, als parisites i una colla de noms que no, ningú mai ha sabut què volen dir, simplement són noms, és a dir, que no són noms literaris que no poden correspondre, perquè no haurien quedat vestigis, no poden correspondre a cap poble real, sinó que és una manera d'explicar una història. Però atenció, i això és molt important, jo me'n recordo fa molts anys, us en recordeu d'aquell president nord-americà que es deia Reagan, oi, que va manar fa molts anys i que va fer molt de mal, també. Aquest home enviava les tropes a Iraq, no, que si devia ser Iraq en aquella època, enviava les tropes a Iraq i com que era un tipus d'aquests de la tradició protestant, mentre enviava els destructors a bombardejar Iraq, llegien les històries de les guerres bíbliques. Enteneu? Això era una manera de justificar aquest tipus de violència. Jo entenc que ara actualment a l'estat d'Israel hi haurà molta gent, perquè hi ha molta gent que són molt intel·ligents, no pot ser que no, d'allò que es llegeixen els textos de manera fonamentalista. Vol dir fonamentalista, vol dir, aquí hi ha una cosa que m'agrada, doncs me la quedo, i això em serveix per justificar coses absolutament injustificables, com el que està passant, no? Bé, aleshores, què passa? Mireu, tot aquest tipus de literatura d'exaltació nacionalista i de grans conquestes i d'extermini de pobles literaris, què és això? Això és el que anomenem literatura de resistència o de supervivència. És a dir, el poble d'Israel posa per escrit això, possible que hi haguessin redaccions més antigues, però en realitat això es posa per escrit en un moment de catàstrofe absoluta. És a dir, quan el segle VI abans de Crist l'exèrcit del poderosíssim rei de Babilònia, Nabucodonosor, conquereix i destrueix la ciutat de Jerusalem, aquesta gent feien el que han fet els sàtrapes al llarg de la història, és a dir, deportar la població per evitar que així la gent dels llocs conquerits es pogués revoltar, no? El que passa a Espanya, que s'envien a l'exili els polítics que no agraden a segons qui. Vindria a ser això mateix. Aleshores, en aquestes circumstàncies, des de Babilònia, quan s'ha perdut el temple, quan s'ha perdut la monarquia i l'esperança messiànica, per tant, quan s'ha perdut la ciutat de Déu, que és Jerusalem, des de l'exili a Babilònia, a prop de l'actual Bagdad, es compilen i es dona una forma que ja devia ser bastant semblant a la que després es va polir en època persa i el que arriba fins a nosaltres, com les Sagrades Escriptures, és a dir, la Bíblia hebrea. Es compilen totes aquestes històries per què? Perquè fixeu-vos bé, és un poble que ha quedat anorreat, no li queda res, només els queda El record de la fe. I el record de la fe es posa per escrit en aquestes històries, i aquestes històries és això que jo anomeno literatura de supervivència. És a dir, són històries que en la mesura que són llegides, meditades i explicades, fan reviure un poble, com deia en aquella imatge extraordinària que fa el profeta Ezequiel, un poble d'ossos, eh? Un poble d'ossos. Ezequiel, en un text impressionant, parla d'uns ossos secs calcinats en el desert, i que de cop i volta aquests ossos cobren vida. Això és una metàfora del poble d'Israel que cobra vida com? Cobra vida a través de les Sagrades Escriptures. Enteneu? És a dir, llegir aquestes històries d'uns pobles que havien estat exterminats no vol dir que això serveixi per exterminar el que et molesta o et sembla que et molesta. Perquè, això, permeteu-me fer una glossa, és molt breu. Fa uns anys vaig llegir una novel·la en hebreu, que ara us demano que em disculpeu, però no me'n recordo si era d'Alef Bet Yehoshua o de David Grossman. És igual, qualsevol dels grans escriptors hebreus d'aquest final del segle XX, en què dos personatges israelians van amb cotxe al vespre per Tel Aviv i veuen uns pobres obrers que van a treballar, a netejar, jo què sé, escoles o el que sigui, no? I bé, tenim forma i aspecte de persones humils i treballadores. També la cara els delatava que no eren d'origen europeu, ja m'enteneu, no? I un diu un exabrupte contra aquesta gent menyspreant-los, no? I l'altre li diu, quina reflexió tan intel·ligent, diu, escolta, diu aquesta persona que va treballar, quin mal t'ha fet fora d'existir? Enteneu? És a dir, que això la reflexió d'un historiador, d'un escriptor molt intel·ligent de l'Israel actual, és a dir, entén que el fet que l'altre existeixi és un mal, no? Perquè, i si no, perquè l'altre no pots viure tu amb l'altre, no? Enteneu? És a dir, tot això és construït, fins i tot la demonització de l'altre és una cosa perversa, jo penso demoníaca, no? Bé, com sigui, la cosa va per aquí, però la narració de totes aquestes històries, la narració de totes aquestes guerres, és en realitat és aliment per poder continuar existint a través d'aquestes històries, no? No és la imitació d'unes històries de violència. Bé, aquí podríem fer molts matisos, però això demanaria un curs sencer, i jo ara aquí només tinc l'espai del temps prudent de fer una conferència. Fixeu-vos bé que a Israel, fora de l'època dels Macabeus, la lluita és una lluita, o sigui, la lluita no és una lluita per escampar el nom de Déu, per conquerir militarment els altres, que de fet és el que farà l'islam amb el concepte de jihad. Jihad és la voluntat de conquerir per implantar la fe en el Déu revelat en la tradició islàmica. Això els jueus no ho han fet mai, fora d'un cas, que era un cas de supervivència de la fe, que és el cas narrat en els llibres dels Macabeus, que són aquests llibres que expressen la lluita d'un grup de resistents, d'un grup de guerrillers, que acaben vencent de manera inexplicable històricament, pràcticament, amb un exèrcit del rei grec hel·lenista de Síria, els acaben vencent i aconseguint la independència pel poble d'Israel, com el segle II abans de Crist, però això durarà molt poc, perquè, com sabeu, l'any 63 les legions romanes de Pompeu van arribar en aquell país i es van quedar al país. Això no us sona alguna cosa? Això que arriba a un lloc i això m'ho quedo. Dius, ai, per què? Perquè sí. Enteneu? Que us sona? Fixeu-vos bé, com jo sempre llegint la Bíblia, sempre faig paral·lelismes amb el món en què ens toca de viure, i resulta que aquests paral·lelismes solen ser bastant convincents. Bé, aleshores, però, esclar, fixeu-vos bé que Davant de tot això, davant de totes les guerres, de les guerres que hi ha a la Bíblia, que n'hi ha moltes, moltíssimes, la veritat, i que s'han de llegir en aquesta clau, llavors ens trobem un altre tipus de literatura que és summament interessant, però que és poc coneguda perquè és difícil de llegir, que és la literatura profètica. Els profetes què fan? Mireu, els profetes són personatges que en un moment determinat doncs s'enfronten amb qui sigui per dir el que ells pensen que és la veritat que Déu els mana de dir, no? El més antic d'aquests profetes que escriuen és Amós, un home antiquíssim del segle VIII abans de Crist, que té, diríem, la força moral de presentar-se en un tribunal, en un temple reial, i dient-los, us heu corromput tant que desapareixereu tots. Clar, això alarma els funcionaris del regne, i l'únic que se'ls acut és expulsar aquest home, però aquest home els diu la veritat. Efectivament, el regne d'Israel al cap de ben poc desapareixerà sota les urpes d'un d'aquests grans imperis del món antic, que era l'imperi dels assiris, Què fan els profetes? Home, els profetes diuen coses que són extraordinàriament interessants. Fixeu-vos bé, la perspectiva profunda de comprensió de la història d'Oseas. Oseas, contemporani d'Amós, profetes d'aquests, repeteixo, d'època antiquíssima, que aquests homes, i això, fixeu-vos bé, qui ho va dir, ho va proclamar, ho diu, les primeres persones en la història de la humanitat que s'han preocupat pels pobres són els profetes d'Israel. Sabeu qui ho va dir, això? Karl Marx, que aquest també era de tradició jueva, i per tant, doncs, podia saber ben bé el que deia. I és veritat, és que això és veritat, no? I davant d'això, davant de la maldat dels poderosos, doncs què diu Oseas? Diu, sembren ventades i colliran tempestats. Clar, és evident. Qui ha sembrat ventades collirà tempestats. Esclar, jo què sé, si llegiu, per exemple, un historiador israelià que ha hagut de fugir del seu país per anar a Anglaterra, que és Ilan Pape, suposo que el coneixeu, té molts llibres publicats en català i en castellà, doncs us n'adoneu que aquest home posa sobre la taula i diu amb el seu nom cadascuna de les coses que han passat. El qui va sembrar odi, doncs recull odi, evidentment, multiplicat, esclar. Els profetes, però, tenen una perspectiva escatològica, és a dir, el profeta contempla la història i la llegeix amb els ulls de Déu. I aleshores, doncs, comença a dir coses realment curioses. Isaías parla d'un messies. Recordeu que la paraula messies és una paraula hebrea que significa ungit. L'unció, és a dir, el fet de vessar oli pel cap d'una persona, simbolitzava l'oli. Si et fas una frega amb oli, això dona vitalitat a la musculatura, no? Doncs això simbòlicament, quan es vessava oli pel cap d'una persona, era el símbol de la força de l'Esperit de Déu que actuava damunt d'aquesta persona. De tal manera que els messies, en minúscula, eren els reis ungits d'Israel quan encara hi havia reis. Quan els reis desapareixen de la casa de David, en l'època de l'exili de Babilònia, doncs aleshores creixerà l'esperança messiànica, és un dels fonaments de l'experiència jueva, l'esperança messiànica que doncs es veu ben reflectida en textos profètics com el mateix Isaías, que parla que un dels títols del Messies serà príncep de pau. És a dir, la pau és un bé escatològic, és un bé escatològic, vull dir, un bé dels temps darrers, un bé que Déu pot concedir a la humanitat. Fixeu-vos bé que amb allò que us deia abans, la literatura cristiana fins i tot inventa una paraula en grec que és eirenopoioi, que Irene, Irene, és la pau, el verb poieo significa fer, per tant, hi ha una benaurança reservada en la tradició cristiana per aquells qui fan la pau. És a dir, la pau és una cosa que s'ha de construir, per tant, no? Que s'ha de construir, però hi ha persones que la vulguin construir, i això mereix una benaurança, eh? És a dir, un desig de felicitat. Bé, aquesta és la perspectiva, i els profetes, és clar, són conscients del mal en el món, no? El profeta Ezequiel, que és un personatge visionari i que diu unes coses molt, molt interessants, doncs en un moment determinat parla del rei de Tir, que s'havia fet amo del Mediterrani a través del comerç, li diu una cosa que jo penso, però aquest home sembla que estigui descrivint el món en què ens toca de viure. Diu en aquest capítol 28 d'Ezequiel, diu, la teva supèrbia t'ha fet dir, sóc un déu. Això no us sona, que hi ha molta gent que diuen cada dia, que ho demostren, que són déus, no estan absolutament convençuts, llegeu el diari d'avui, eh? Doncs això el profeta ja ho sabia, eh? Tots aquests que acabaran en el fons del Xiol, que és l'estatge dels morts, diuen, aquests es pensaven que eren déus, però no, aquests aniran a parar, al Xiol, eh? I això, en la tradició de cristiana, el llibre dels Fets dels Apòstols, passa exactament, un de la família d'Herodes, doncs el text diu exactament, diu, havia usurpat l'honor degut a Déu. És a dir, això ha passat sempre en la història, i la Bíblia ens en deixa un testimoni que sempre és, intel·ligent, no? I penseu que en l'experiència profètica, que és, apareix una experiència escatològica, ens trobem que el gran profeta Isaïes, el més gran dels escriptors de la llengua hebrea de la Bíblia, doncs, en un moment determinat, té una visió i l'escriu, en què diu el capítol segon, en els darrers temps s'alçarà ferma la muntanya del temple del Senyor sobre els cims de les muntanyes, dominarà per damunt els turons, totes les nacions hi afluiran, s'hi encaminaran tots els pobles, dient, veniu, pugem a la muntanya del Senyor, al temple del Déu de Jacob, ell ens ensenyarà els seus camins i nosaltres seguirem les seves rutes, perquè de Sió en surt l'ensenyament, de Jerusalem la paraula del Senyor. Em salta un verset i diu, cap nació no empunyarà l'espasa contra una altra, ni s'entrenaran mai més a fer la guerra. Casa de Jacob, veniu, caminem a la llum del Senyor. És a dir, fixeu-vos bé, en l'experiència profètica hi ha l'esperança d'un futur de pau que sigui universal. Això forma part de l'experiència més profunda i autèntica del món jueu. El món jueu tal com jo l'he conegut i l'he estudiat i l'he estimat i l'estimaré sempre. Davant de tot això, doncs, permeteu-me, ja que us he dit que parlaria de Flavi Josep, que és un personatge que conec molt perquè l'he traduït i l'he estudiat, permeteu-me que us llegeixi el començament d'aquesta gran obra, La guerra jueva, que és una obra fonamental per entendre com va ser la guerra de Jerusalem contra Roma, és a dir, la guerra jueva, i que va acabar amb la catàstrofe més gran de la història del judaïsme, que va ser la destrucció del temple de Jerusalem per les legions romanes de l'inici de la dinastia dels Flavis, és a dir, de Vespasià i Titus, l'any 70 després de Crist. Diu així al començament, us llegiré només el primer paràgraf d'aquest home. Diu, la guerra dels jueus contra els romans és la més gran no sols de les que s'han entaulat a la nostra època, ans gairebé de totes les que tenim notícia que s'hagin declarat mai entre ciutats o nacions. Els qui no van ser presents en els fets, sinó que duïda, Han recollit explicacions fortuïtes i discordants. Els han descrit retòricament. En canvi, els qui hi van ser, per llagoteria als romans o per odi als jueus, falsifiquen els fets i els seus escrits. Contenen aquí un retret, allà un elogi, però en lloc l'exactitud de la història. M'he proposat redactar-la per als súbdits de l'imperi romà, traduint al grec el que havia compost en llengua materna, vol dir l'arameu. És a dir, fixeu-vos aquí una introducció, doncs, un gran període retòric, en què diu, no, tots els que han dit coses no havien sentit a dir coses, però no, ells no hi eren. Diu, jo sí que hi era. I és veritat, ell sí que hi era. De manera que aquest tipus és un dels personatges més interessants de, penso jo, de la història del pensament jueu. Clar, aquest home era un general jueu que va intentar defensar la zona de Galilea contra les legions romanes dirigides per Vespasià, que després va ser emperador. És evident que davant d'una màquina de guerra com era l'exèrcit romà, diríem, els defensors jueus poca cosa hi podien fer. És a dir, van ser assetjats, vençuts, i Josep va ser agafat presoner, de tal manera com que ell era el cap, només podia esperar que els romans el degullessin i ja està, s'hauria acabat la història. Però aquí es produeix una colla de fets que són realment sorprenents, que ell diu al general romà, que era Vespasià, després emperador, li diu que ell és un profeta jueu i que sap de cert que Vespasià serà emperador. És a dir, fixeu-vos, una ficció, història, fa una ficció, però l'emperador, o sigui, el general en aquell moment se'l creu, se'l creu, perquè, esclar, sempre els romans, sempre, o sigui, els havien tingut aversió, però al mateix temps els tenien profunda admiració, els jueus, no? I aleshores, diu, o sigui, suposo que en el cap de Vespasià devia passar, i si fos veritat, i si fos veritat, això, diu, per si de cas, de moment estalviem-li la vida, és a dir, no el maten. I després la història va anar de la manera més inexplicable possible, és a dir, que les legions d'Orient, és a dir, les que comandava Vespasià, escullen com a emperador de Roma el seu general, de manera que Vespasià se'n va a Roma per ocupar el poder de la ciutat imperial a Roma i deixa les legions a càrrec del seu fill, que serà Titus, que serà finalment el general que conduirà al final la guerra jueva i la destrucció de Jerusalem i del temple. Bé, la cosa és que Vespasià, quan el fan, l'escullen emperador, recorda d'aquell jueu i resulta que se la filla, és a dir, l'adopta, de tal manera que Josep es passa a dir Flavi Josep. Per què? Perquè la dinastia dels Flavis és la dinastia de Vespasià, de tal manera que ell agafa el nom de l'amo. I què fa? Bé, doncs jo trobo que el projecte historiogràfic de Josep, que descriu una guerra, una violència atroç, és a dir, que llegiuen aquí, i les maldats que cometien els romans contra els jueus, i els jueus entre ells, que es mataven d'una manera despietada, és una cosa tremenda. És a dir, hi ha morts a cada pàgina en aquest text, no? I moltes coses, Josep, l'historiador, les sabia perquè ell les havia vistes de primera persona. Altres no les sabia. Jo penso que se les inventa, que és com és la el setge i suïcidi dels zelotes a la gran fortalesa de Masada, en el desert, que ell ho escriu i explica tota una història, que aquella gent, per no lliurar-se als romans, es van acabar suïcidant, però ell això ho explica des de Roma, quan ell ja no hi era. Jo penso, estic convençut que la notícia és falsa, perquè quan Yagel Yadin, gran militar i arqueòleg de l'estat d'Israel, va excavar Masada, que esclar, era una mena de cosa simbòlica de la resistència dels últims zelotes contra els romans, aquest gran professor, ja dient que era un home savi, sense cap mena de dubte, tenia les mans a Flavi Josep i intentava, diu, seguint el que Josep explica, ho hem de trobar aquí amb les pedres. Resulta que va trobar moltes coses, però el que no va trobar va ser aquells 800 o 900 morts que s'havien suïcidat. I que això és una pregunta històrica que mai ningú no sap respondre. Diuen, van anar a parar els morts. I jo dic, jo tinc la sensació que aquests morts no hi van ser mai. És a dir, que es van acabar lliurant els romans els van fer servir d'esclaus i aquí es va acabar la història. Però Flavi Josep és un historiador. Tots els historiadors tenen això que en anglès se'n diuen una agenda, és a dir, uns objectius. I ell què volia? Volia tres coses i amb això acabaré. Amb aquesta obra de tanta violència que semblava ben bé el final de la història del judaïsme, no? Perquè esclar, això explica amb pèls i senyals la destrucció de Jerusalem, la destrucció de Jerusalem i el temple, i això semblava que havia de ser ja el final de l'experiència jueva, i no és veritat, el judaïsme encara és viu i jo penso que continuarà sempre viu, però atenció, una cosa és el judaïsme de la bona gent i l'altra és una altra cosa, ja m'enteneu. Bé, aleshores, davant d'això, els tres objectius de Flavi Josep són, primer, justificar el que ell va fer, era un traïdor, es va passar als romans, i això com ho explica? Com ho explica per la providència divina. Diu, ara Déu ja vol que qui governi el món siguin els romans, no? N'hi ha un altre, el continent americà, que també s'ho pensa. Segona, justificar el seu poble. Això és molt noble, evidentment. Diu, el poble jueu ha estat un poble de gent bona i noble. Diu, però ara Déu ha canviat la direcció de la història. Es justifica a ell, que s'ha passat als romans, justifica el seu poble, però necessita un culpable, esclar, a tot bon llibre hi ha d'haver-hi un culpable, i ell el troba amb molta facilitat, i potser tenia una bona part de raó, potser la tenia tota, Diu, el culpable del fracàs de la nostra història han estat els violents, és a dir, els sicaris, és a dir, els zelotes, que a través de la violència van voler salvar el poble d'Israel, i a través de la violència, evidentment, no es pot salvar res. Molt bé, he dit que acabaria dos quarts i ara són dos quarts, de manera que he complert la meva promesa. Us agraeixo moltíssim la vostra atenció i la vostra simpatia i afabilitat, que evidentment ho agraeixo moltíssim. Doncs, bon vespre.
De ben segur que ens ha donat molt per pensar, i moltes pautes i moltes coses per seguir. Tenim una mica de temps encara, si algú vol fer alguna intervenció, alguna pregunta, aprofitem que el tenim aquí. Començo jo. Té alguna vigència? Començo per al final. El llibre i l'obra de Flavi Josep per l'Israel actual, és difícil que m'interessi això, però vull dir, es coneix, es tracta, es treballa,
sí,
ho saps?
Sí, la veritat és que, tot i que és una obra absolutament fonamental, perquè no hi ha cap altra font fiable sobre aquests fets tan importants, aquest moment decisiu, crucial, de la història del poble d'Israel. Home, jo suposo que les universitats tenen professors que ho expliquen, i els nens en les a batxillerat alguna cosa en deuen haver sentit a dir. Però realment les grans edicions i els grans projectes d'investigació més aviat es fan a Europa sobre l'obra de Flavi Josep. Penseu que quan a mi em van proposar la Bernat Metge de fer això, esclar, vaig començar a reunir informació i em vaig espantar. I és que penseu que la quantitat de llibres que s'han arribat a escriure, però no llibres, novel·les, sinó llibres científics, investigacions serioses sobre l'obra de Flavi Josep, és que omplirien tota aquesta sala, és a dir, totes les parets atapeïdes de llibres, de tal manera que una persona que intentés saber el que s'ha dit es podria passar la vida llegint i no havia acabat els llibres, és a dir, que ha estat molt estudiat, molt investigat. Penseu que la primera traducció, diríem que es coneix, de l'obra de Flavi Josep, és un incunable medieval català. Resulta, Flavi Josep, a l'edat mitjana, ja es llegia perquè devia tenir... Bueno, més que hi havia també altres històries. Les obres de Flavi Josep es van, en un moment de la història molt enreculat, es van interpolar. És a dir, que els escribes, els copistes cristians, hi van interpolar fragments que eren que no podia haver escrit Josep. Res, són poques frases o paraules, però que feien com si Josep fos un cristià. Això no és veritat, mai Josep mai de la vida va ser... Josep sempre va ser jueu, mai no va ser cristià. Però llavors l'edat mitjana va ser molt estimada, la seva obra, de tal manera que es tradueix, imagineu-vos, una llengua com una llengua tan, diríem, llunyana d'aquest món com és la nostra, que és el català. I llavors és evident que hi ha molt, sempre no passa... Diríem, cada any es publiquen una bona colla d'investigacions sobre Flavi Josep. Vull dir que gairebé per un especialista és impossible de seguir la bibliografia, impossible, de tant que s'arriba a escriure. Vull dir que és molt interessant, molt, però més aviat jo els noms dels autors que conec i que he llegit, més aviat jo diria que són gent europea més que no pas, més que no pas israelians, que algú hi deu haver, però jo no ho sé.
Però no és
denostat
perquè passa davant, vull dir...
No, no, en aquest sentit em sembla que no, perquè a veure, és clar, tot es focalitza, depèn amb els interessos en què d'allòs, i aquest, com que fa un posa en discursos en la boca dels últims resistents zelotes, que en fi, que és una cosa molt exaltada i bastant ximple, però que això en un determinant moment els orígens de l'estat d'Israel, tot això es va mitificar, de tal manera que fins un moment, fins l'època en què jo estudiava, els nois i noies soldats de l'estat d'Israel els feien anar a Masà de fer jurament de fer... No sé si això continua,
no
ho ignoro, però fa 50 anys que jo vaig començar a estudiar això es feia. Per què? Perquè era és a dir, el símbol d'una resistència fins a la mort, de tal que, clar, això, evidentment, és una cosa ideològica que no resisteix, penso jo, cap anàlisi històrica seriosa, però esclar, el mite es construeix a partir del que convé,
Gràcies, Joan.
Molt bé.
Fantàstic. Doncs, si no hi ha més preguntes, més intervencions, ens veiem les que pugueu i els que pugueu doncs, el dia 12 de març. I moltíssimes gràcies per l'assistència i gràcies de veritat, Joan, perquè ha sigut meravellós.
Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.